L'Audiència Nacional manté l'expresident Jordi Pujol al judici per la fortuna de la seva família. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
En menys de 3/4 d'hora, malgrat els marcadors d'Alzheimer que presenta l'expresident i contra el criteri dels seus metges, l'Audiència Nacional ha decidit aquest matí mantenir Jordi Pujol encausat, Joan Bota.
Pujol podrà seguir el judici des de casa seva per videoconferència el dia que els seus fills ja s'han assegut al banc dels acusats.
Anem a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revetlla i Paula Brujats.
Bon dia, el mateix Jordi Pujol, en la compareixença a porta tancada que ha fet aquest matí, ha dit que es posava a disposició del tribunal, si bé admès que està en baixa forma. Això ha estat clar per la decisió que ha pres la sala. Un Jordi Pujol que ha declarat des de casa per videoconferència al costat d'un dels seus advocats amb vestit, jaqueta i corbata negra i bona aparença. Té 95 anys i s'està recuperant d'una pneumònia.
Jordi Pujol des de casa i a distància, però els seus 7 fills sí que s'asseuen físicament al banc dels acusats a l'Audiència Nacional. S'enfronten a condemnes d'entre 8 i 29 anys de presó. Els Pujol neguen cap delicte i el judici ha arrencat amb els seus advocats criticant la fiscalia per fer una acusació genèrica i inconcreta, una investigació que els Pujol denuncien que va néixer de les clavegueres de l'Estat de la policia patriòtica del PP.
A banda d'aquest judici pel cas Pujol, l'altre gran tema del dia és l'última enquesta del CEO, que dispara Aliança Catalana fins a la tercera posició, empatant amb Junts.
El PSC guanyaria els comicis i Esquerra quedaria en segon lloc dins el terratrèmol. L'habitatge es consolida com a gran preocupació dels catalans, molt per sobre de la immigració.
Barcelona, Pilar García.
Sí, el PSC trauria 38-40 escons, amb Esquerra en segon lloc, amb 22-23. Junts, en tercer lloc, que cau 15, empataria amb Aliança Catalana, amb 20 escons. I la principal preocupació dels catalans, com dèieu, l'habitatge, pel 31%, 10 punts més que l'enquesta anterior.
Puja, d'altra banda, el nombre de víctimes d'agressions sexuals que arriben a les urgències de l'Hospital Clínic.
De gener a octubre s'ha atès 665 persones en aquest centre de referència. És un 6,5% més que fa un any.
Barcelona, Mònica Mas.
La majoria de víctimes són dones, el 87%, i l'agressor és sempre un home. I, a més, aquest any pugen també el nombre de persones violades en penetració. Són el 65% del total i també l'agressivitat i la violència de les lesions. Aquest any, el 10% de les violacions van ser grupals, una xifra que es manté igual que l'any passat.
Això el dia en què un estudi de Save the Children conclou que un de cada 3 joves espanyols veu bé guanyar diners mostrant contingut íntim a les xarxes.
Un fenomen alimentat per plataformes com OnlyFans amb una gran bretxa de gènere. Les noies joves són les que més s'exposen i, en canvi, el públic és bàsicament adult i masculí.
De la crònica internacional, els Estats Units i Ucraïna treballen per modificar el pla nord-americà de pau pel país que contempla cessions territorials importants a Rússia.
La Unió Europea, mentrestant, treballa en una contraproposta més favorable a Kiev. Sentiu el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
Continuem tots treballant amb els nostres socis, especialment amb els Estats Units, i buscant un compromís que ens enforteixi, no que ens debiliti.
Al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem dels problemes que segur que heu detectat si voleu rehabilitar el vostre habitatge. Preus disparats i esperes eternes.
La demanda ha pujat, però l'oferta no ho pot fer perquè falten professionals com fusters, lampistes o paletes. Sentiu el president del Gremi de la Construcció de Barcelona, Josep Martínez.
L'administració pública ens ha d'ajudar en el tema de la formació interna dels nostres operaris i la formació externa dels operaris que podem adquirir com a mà d'obra. La mà d'obra ha de tenir coneixements del que ha de fer. Si no, no podem fer servir la mà d'obra només perquè li diem mà d'obra.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça viatja aquesta tarda cap a Londres perquè demà juga contra el Chelsea, sense Pedri.
Sí, el migcampista encara no s'ha entrenat amb el grup i no entrarà a la convocatòria. En canvi, sí que torna Rashford. A la Lliga, els blaugranes han retallat 2 punts al Madrid després que els blancs empatessin al camp de l'Elx. I avui tanca la jornada de Lliga l'Espanyol, que rep el Sevilla a les 9 de la nit, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs l'AP7 està tallada des de fa tot just un parell de minuts a la Jonquera, direcció Barcelona, per un accident. També tenim circulació amb congestió a les rondes, en sentit sobretot Llobregat, a la Ronda d'Alt per un accident que ja s'ha retirat, i a la Ronda Litoral per un camió avariat. També al transport públic hi ha demores d'uns 15 minuts a l'R11 i a l'RG1.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Avui no ha fet tant de fred com els últims, però això ha estat un miratge, no? Demà torna el fred.
Sí, el que passa és que ja advertim que no torna el fred que vàrem tenir dijous, divendres o dissabte, que va ser realment molt potent, tenint en compte que estem a novembre i fins i tot en alguns observatoris no s'havia arribat tan avall des de febrer del 2023. Això no torna, però sí que torna més fred de la bonança que estem tenint. Demà baixa la temperatura i entre dimecres i dijous tocarà fons aquesta setmana. De moment, suavitat avui, ben aponentat, intervals de núvols que ens estan creuant, una mica de precipitació al nord-oest, cota de neu que baixa als 1.000 metres aquest vespre.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. L'expresident Jordi Pujol finalment es manté dins del judici contra ell i la seva família, que ha començat aquest matí a l'Audiència Nacional. Els forenses, la seva defensa i els seus metges insistien que se l'havia d'apartar de la causa pel seu estat de salut. Però Pujol ha insistit que vol seguir la causa i els magistrats han acordat que de moment no se l'aparta. Enviada especial a San Fernando de Henares, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
En tot cas, el que avui ha sobtat, Maria Núria, és que es continuï jutjant qui va ser el president de la Generalitat durant 23 anys.
Doncs sí, ha estat un xoc per les parts. De fet, el tribunal tenia clar que arxivaria les acusacions en contra d'ell, atès el seu estat de salut, 95 anys, recuperant-se d'una pneumònia i amb marcadors d'Alzheimer a la sang. Però el mateix Pujol ha dit que si veia en cor, el tribunal pot repensar-s'ho en qualsevol moment si empitjora el seu estat de salut. De fet, els informes forenses són concloents. No és apte per seguir un macrojudici perquè no pot ni mantenir una conversa. A més, es fatiga de manera notable si durant més de mitja hora ha de seguir concentrat en algun tema. Però Pujol sempre ha dit que no volia eludir la seva responsabilitat i participar en el judici. De fet, ho va repetir el seu fill Oriol Pujol als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio fa uns dies.
Després d'aquesta decisió sobre l'expresident Pujol, ha començat el macrojudici, on s'ha de dirimir què ha passat amb la fortuna de la família a l'estranger i les presumptes comissions que hauria cobrat el fill gran del president. I hem vist, Maria Núria, els seus fills asseguts i separats al banc dels acusats.
Exacte, i a més, la imatge que avui hem pogut constatar és d'una família que té diferents estratègies de defensa i que ha arribat també per separat a l'Audiència Nacional. S'asseuen, com deies, en bancs separats. I és que una cosa és el fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, sobre qui recau el pes de l'acusació i per qui la Fiscalia demana 29 anys de presó, i l'altre, els germans més petits i les noies, que haurien tingut un paper més passiu, però que s'haurien beneficiat, segons la Fiscalia, dels rèdits que ha sabut treure el primogènit de la deixa de l'avi Florenci, que ha passat amb els anys d'un milió a 40. Una imatge del macrojudici que en algun moment ens ha permès veure de resquillada Jordi Pujol amb vestit, jaqueta negra i corbata grisa i bon aspecte.
De seguida seguim amb aquest judici, però els experts discrepen de la decisió de l'Audiència Nacional. Insisteixen que Jordi Pujol no està en condicions de ser jutjat. El criteri del tribunal ha agafat per sorpresa també el metge personal de l'expresident Albert Prat.
Fora d'antena, el doctor Jaume Pedrós ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que està en xoc i preocupat perquè fins i tot els forenses de l'Audiència Nacional havien ratificat l'informe de la defensa. Fonts de la família tampoc s'ho esperaven i el mateix programa, el neuròleg Jaume Kulisevski, ha defensat que per damunt de tot hauria de prevaldre l'opinió dels metges.
Si s'ha fet una exploració neuropsicològica formal i es conclou que realment hi ha un deteriorament cognitiu, doncs això invalida el fet de que estigui en condicions de recordar-se, declarar o etc.
L'advocada penalista Marta Massip creu que es podria tornar a analitzar l'estat de salut de l'expresident abans d'interrogar-lo, al final de tot, cap a la primavera.
Abans de que declari, és probable que es torni a plantejar si l'expresident està en capacitat d'entendre les preguntes que se li puguin formular i donar una resposta.
Aquestes són les reaccions dels experts, però des de l'esfera política la principal reacció ens arriba de Junts per Catalunya.
Sí, de l'òrbita política de l'expresident. El portaveu de Junts, Josep Rius, considera que aquest judici és una persecució política al llegat de Pujol i ho qualifica d'inadmissible.
La decisió de l'Audiència Nacional de mantenir el judici és intolerable des de la nostra perspectiva.
En tot cas, un cop resolt que Jordi Pujol serà jutjat, el judici ha arrencat amb el torn de les defenses, que han qüestionat la investigació policial i judicial i han demanat la nul·litat de la majoria de les proves. La família apunta a les clavegueres de l'Estat i a la policia patriòtica del PP en l'origen del cas contra ell. Seguim a l'Audiència Nacional, ara amb Paula Brujats. Bon dia.
Sí, bon dia. Els Pujol neguen la major. No hi ha cap delicte ni de blanqueig ni d'associació il·lícita i per qui ha arrencat el seu advocat, Cristóbal Martell, ha triturat de dalt a baix l'acusació que fa la Fiscalia contra la família, un escrit que no s'aguanta per enlloc, per genèric i per estar prenyat, ha dit, d'inconcrecions.
Cuando la acusación está preñada de generalidad, abstracción, universalidad y ausencia de concreción, no hay acusación.
No es poden demanar fins a 29 anys de presó en el cas del fill gran amb una acusació tan vaga, deia Martell, que ha assenyalat a la policia patriòtica del PP en l'origen d'aquesta causa i ha demanat al tribunal que s'ho repensi i citi a declarar l'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo.
Hay un grupo de policías de la mal llamada, no lo sé, policía patriótica, que incluíamos en nuestro escrito de defensa, han sido denegados. Creemos humildemente y sinceramente que si las realizamos y la prueba debe ser acordada.
L'Operació Catalunya és la carta que jugaran les defenses per qüestionar la investigació i la legalitat d'aquest cas. Tots els advocats de la família, també l'advocat de Josep Pujol, Jaime Campaner, han criticat l'origen de la investigació, les formes i com s'ha volgut despullar la família Pujol.
Determina el striptease financiero de la família Pujol. Es una comisión rogatoria internacional, la primera de ellas, para determinar la existencia o no de cuentas, movimientos, etcétera, etcétera. Y este es el comienzo del fin de esta causa.
Primera sessió liquidada per avui, fa pocs minuts que ha acabat. Seguirà demà amb les primeres explicacions dels advocats dels 10 empresaris que estan acusats de col·laborar amb la família Pujol i que els acompanyen en aquest judici. Serà un judici llarg, 6 mesos de sessions. Fins al maig de l'any que ve, els Pujol declararan els últims previsiblement a l'abril.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest judici a la família Pujol. Mentrestant, us expliquem que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, dimiteix. Ho ha comunicat ell mateix per carta al ministre de Justícia abans de saber els detalls de la sentència del Tribunal Suprem que, recordeu, el condemna a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets, Txell Vallespí.
García Ortiz diu que plega per protegir la Fiscalia Espanyola i remarca que exercita el seu càrrec amb fidelitat, vocació de servei públic i lleialtat institucional. El president del govern espanyol, i fa costat, insisteix que no li ha demanat que s'aparti. I el líder del PP posa condicions al relleu, sentint primer Sánchez i després Núñez Feijóo.
Tiene todo mi respeto y mi consideración que hemos puesto en marcha ya el mecanismo para el nombramiento del nuevo fiscal general y ustedes tendrán cumplida cuenta de ello en un breve espacio de tiempo.
Que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial con un informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto.
Demà el Consell de Ministres ja podria posar sobre la taula el nom del substitut de García Ortiz.
D'aquí a 2 minuts serà 2:45 de la tarda. Aliança Catalana es dispara i es disputaria el tercer lloc amb Junts per Catalunya, que es desplomaria si ara es fessin eleccions al Parlament de Catalunya. Aquesta és la fotografia que ens deixa avui l'últim baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, que projecta un hemicicle desplaçat cap a l'extrema dreta. Vox faria el sorpasso al Partit Popular i a la part alta el PSC tornaria a guanyar les eleccions i Esquerra pujaria al segon lloc. Anem a la seu del CEO, on s'han presentat les conclusions d'aquest estudi. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, el PSC es manté al capdavant, ara amb 38-40 escons, Esquerra segona força amb 22-23, Junts tercers perdrien 15 i empatarien a 20 amb Aliança Catalana, que s'enfila des dels 2 escons que té ara. Vox puja d'11 a 13-14 i passa per davant del Partit Popular. Segons el director del CEO, Joan Rodríguez, els votants d'Aliança Catalana i de Vox tenen cada cop més coses en comú.
Votants que diuen ara que votarien Vox o que votarien Aliança cada vegada s'assemblen més. I aquesta és una novetat que contrasta amb el que alguns podíem haver pensat fa un any, quan vam veure el perfil dels votants de Vox i Aliança, que sempre havien tingut alguns punts en comú, però que semblava més aviat representar 2 extrems de l'eix identitari.
El líder preferit per ser president de la Generalitat continua sent Salvador Illa i si ara es fessin eleccions al Congrés, a Catalunya el PSC tornaria a guanyar amb 20 escons, Esquerra segona força i empat a 6 entre Junts, PP i Vox, que triplica els escons.
L'enquesta Pilar també dispara la preocupació dels catalans per l'habitatge.
Sí, puja 10 punts respecte a l'enquesta anterior i és ara la principal preocupació per un de cada 3 catalans. Són votants de totes les edats i de gairebé tots els partits, tret d'Aliança Catalana i Vox, que situen al capdavant la immigració.
La immigració entesa com a factor que posa en qüestió la realitat en la qual un viu és un factor que està estimulant molt vot cap a Aliança, en menor mesura cap a Vox, i de fet Aliança li estaria guanyant la partida cap a Vox.
I una altra dada del CEO, el suport a la independència, que baixa un punt, és ara del 39%, i els contraris són el 53%.
Doncs Junts per Catalunya, que és el principal perjudicat per aquest creixement d'Aliança Catalana, segons el CEO, ha tret importància a l'enquesta. Confia capgirar-ne els resultats a les urnes. El PSC, Esquerra i els Comuns, en canvi, s'han mostrat preocupats per l'auge de l'extrema dreta i defensen combatre-la amb idees, Marta Corbalán.
Els dirigents de Junts, almenys en públic, no han transmès gens de preocupació. Asseguren que estan acostumats a jugar amb enquestes que sempre els són desfavorables i que després diuen que queden desmentides a les urnes. Josep Rius és el portaveu del partit.
Si ens preguntem si s'han complert les anteriors enquestes amb Junts, els hem de respondre que mai. Per tant, desmentirem les enquestes a les urnes, com sempre hem fet.
El PSC, Esquerra i els Comuns sí que han expressat preocupació per l'auge de l'extrema dreta i han apostat per combatre els seus discursos amb bones polítiques públiques. Sentim la portaveu dels socialistes Lluís Amoret i el republicà Isaac Albert.
Front la no política, que és el que defensa la ultradreta, per nosaltres l'única o una de les respostes més importants és fer bona política.
Treballar per fer polítiques que millorin la vida de les classes mitjanes, de les classes populars, que millorin la vida de la gent d'aquest país perquè la gent acabi percebent que el seu dia a dia millora.
La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha assegurat a les xarxes socials que ella no es guia per les enquestes, sinó pel que es diu al carrer, i acaba sentenciant Catalunya ho rioleja.
A la segona hora també analitzarem aquests resultats que avança el CEO, si en cas que avui hi haguessin eleccions a Catalunya. Mentrestant, us expliquem que torna a pujar el nombre de víctimes d'agressions sexuals que arriben a les urgències de l'Hospital Clínic, que és el centre de referència en aquesta mena de violències. En concret, en el que portem d'any, s'han atès 665 persones, un 6,5% més que l'any passat, o el que és el mateix, 2 víctimes cada dia. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
A banda d'augmentar el nombre de víctimes, també s'han detectat agressions sexuals més violentes.
Doncs sí, aquest any les persones violades amb penetració vaginal, anal i oral representen el 65%, mentre que l'any passat van ser el 57% de les víctimes. I a més, les lesions físiques, com deies, han augmentat, com detalla la doctora Maria Àngels Martínez, ginecòloga del Clínic.
Un 10% de les agressions van ser grupals i un 38,8% de les dones explicaven, van veure quan van fer l'exploració que hi havia lesions físiques. Ja veuen un increment en dones de lesions moderades o greus. 76 dones que tenien lesions moderades o greus respecte a les 67 de l'any passat.
El perfil de la víctima és el d'una dona, en el 87% dels casos, de menys de 25 anys, agredida per una persona coneguda i en un entorn segur, és a dir, en la majoria dels casos, dins d'un domicili conegut. El director de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, parla un any més de situació dramàtica.
Una crida no només a les autoritats, que òbviament també, sinó a la nostra societat, de que d'alguna manera tenim malauradament introduïda aquesta violència sexual a la nostra societat. I quan veus les dades que any darrere any segueixen creixent i, a més, tal com hem vist aquest any, amb més agressivitat, crec, sincerament, que tenim un problema i un problema greu com a societat.
En 138 casos hi ha sospita de submissió química de les víctimes amb l'alcohol com a substància més consumida.
Doncs a 3CatInfo hem pogut parlar amb una d'aquestes víctimes ateses a l'Hospital Clínic. És la Maria, 37 anys. Va néixer a Suècia, en una família d'origen iranià. Viu a Barcelona. Fa un any i mig, el seu oncle la va violar durant una visita familiar. I aquest és el seu testimoni.
El bloqueig mental i emocional.
Jo vivia mi vida en modo autopiloto, que no pude pensar bien. Al inicio me hicieron pensar y hacer, era básicamente las cosas básicas: comer, dormir, beber agua, hacer ejercicios y empezar desde cero.
Trencar el silenci.
Yo no he hablado de lo que exactamente me pasó, sino hemos trabajado con el trauma. Y con el trauma que yo tenía en mi cuerpo.
La culpa.
tenía miedo de decir nada a nadie porque me sentía culpable. Supongo que muchas mujeres que sufren de una agresión sexual nos sentimos igual, que fue mi culpa, que yo hice algo mal para merecer esto.
No hi ha data pel judici.
Cada vez que empecé a pensar en el juicio, me llegó un pánico. No pude pensar, no, solo quería llorar hasta vomitar porque me sentía fatal. Ahora puedo pensar en un juicio y me siento más preparada mentalmente.
D'aquí a 10 minuts seran 2:15. Un de cada 3 joves a l'Estat espanyol pensa que oferir contingut íntim a les xarxes socials és una manera legítima de generar ingressos. Ho conclou un estudi de l'organització Save the Children que alerta que aquesta pràctica amaga dinàmiques d'explotació i riscos especials pels menors d'edat. Quim Codines.
Segons Save the Children, un terç dels joves considera que està bé vendre contingut íntim a través de les xarxes socials i fins i tot un 2% reconeix haver-ho fet. Per Ona Lorda, responsable de polítiques d'infància de l'organització a Catalunya, aquest fenomen és conseqüència dels algoritmes i la publicitat de les plataformes, que sovint es converteixen en la porta d'entrada a aquests espais.
És una dada molt preocupant, no? Perquè justament ens indica aquesta normalització d'aquest tipus d'autoexposició a la xarxa, amb tots els riscos que això implica a nivell de, doncs, d'explotació sexual a les xarxes, no? I també ens preocupa justament que un de cada 40 joves dels que hem encastat afirmen, no?, que han patit aquesta autoexplotació sexual abans dels 18 anys.
Aquestes pràctiques es promocionen a través de les xarxes socials i es presenten als joves com una manera ràpida i efectiva d'obtenir ingressos. Però per l'organització són dinàmiques pròpies de la prostitució i s'estan fent cada cop més accessibles als menors. L'organització demana al govern que totes les plataformes tinguin obligatòriament sistemes de verificació d'edat o un control més exhaustiu dels continguts publicats i una aposta per la prevenció amb una educació afectivo-sexual correcta.
Un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar la informació internacional. Pendents de l'acord, si és que n'hi ha, del toc a foc a Ucraïna.
Catalunya migdia.
Si veus la teva foto en aquest anunci, truques a un advocat. Si t'amenacen amb difondre les teves fotos íntimes, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Quan falta per viure en altres planetes? I per continuar vivint el nostre? L'aigua potable serà el nou petroli? Hem de posar límits a la intel·ligència artificial? Subscriu-te ara a El Periódico amb un 70% de descompte per entendre el present i mirar al futur.
2x1, 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 2x1 Exacte. 2 audiòfons pel preu d'un durant el Black Friday de GAES i amb finançament sense interessos. Ara a GAES és el millor moment per cuidar la teva audició. No esperis més. Truca al 937 40 47.
Barcelona diu prou.
Prou a la humiliació a les xarxes socials.
Prou al control dels dispositius mòbils de les dones.
Prou a la difusió no consentida d'imatges íntimes.
A Barcelona, una de cada 5 dones pateix algun tipus de violència masclista digital. Aquest novembre participa en els actes del teu barri i digues prou.
25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Ajuntament de Barcelona.
Què demana el Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina.
Quina bona idea.
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I per als més petits de la casa, el tatano.
Només fins diumenge el Black Friday del Corte Inglés. Pernil d'encebà ibèric 50% raça ibèrica peça de 8 quilos per 135 euros. I a més endut-en un 10% de regal en tots els pernils i espatlles per peces i per properes compres. Només el Black Friday del Corte Inglés. A la botiga web i app.
Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Punès.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Els Estats Units i Ucraïna treballen per redefinir el pla de pau que impulsa Donald Trump. Hi ha bones paraules de les dues parts després d'un primer contacte ahir a Ginebra, però admeten que cal més temps. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ho ha explicat aquest matí en una videoconferència al Parlament suec.
Els passos que hem coordinat amb la part dels Estats Units han aconseguit mantenir punts extremadament sensibles sobre la taula. Són passos importants, però per aconseguir una pau real en calen més.
La Unió Europea reconeix progressos en les negociacions de pau per Ucraïna i assegura, amb matisos, que continuarà apuntalant les reivindicacions de Kiev. Els líders dels 27 s'han reunit avui d'urgència i demà es trobaran els aliats que donen suport a Kiev. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Missatges d'optimisme sobre el futur de la pau a Ucraïna des de la Unió Europea avui després d'una reunió d'urgència aquest matí dels 27 a Angola, als marges de la trobada amb la Unió Africana. L'endemà de la ronda de negociacions a Ginebra, Brussel·les veu una base sòlida per avançar. Antonio Costa, president del Consell Europeu.
There is a new momentum in peace.
Hi ha un nou impuls a les negociacions de pau. Donem la benvinguda a les passes endavant. Alguns temes continuen pendents de resoldre, però la direcció és positiva.
La Unió Europea, però, insisteix que ha de poder tenir decisió sobre els aspectes que la involucren, com les sancions a Rússia o l'adhesió d'Ucraïna, i torna a demanar que respectin les fronteres establertes, com deixava clar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
El territori i la sobirania d'Ucraïna s'han de respectar. Només Ucraïna, com un país sobirà, pot prendre decisions sobre les seves forces armades. La tria sobre el seu destí està en les seves pròpies mans.
La nota discordant l'ha tornat a posar la Hongria d'Orban, alineant-se amb el primer pla de pau que obligaria a Ucraïna a cedir territori a Rússia.
Doncs el Kremlin precisament assegura que no ha rebut cap nova versió del pla de pau que han discutit els Estats Units i Ucraïna i tampoc no espera mantenir negociacions amb els nord-americans aquesta setmana. Com és habitual, l'estratègia de Putin passa per guanyar temps. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Rússia ha adoptat un paper absolutament passiu, ni es dona per al·ludida amb l'ultimàtum de Trump d'aquest dijous, ni fa cap pas per accelerar les converses de pau. D'entrada, perquè si el primer text nord-americà ja no va agradar del tot a Moscou, la nova versió amb aportacions d'Ucraïna encara menys. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha evitat comentar el nou esborrany amb l'excusa que només el coneixen per les filtracions a la premsa.
Encara no hem rebut res oficialment. Hem llegit les declaracions posteriors a les converses de Ginebra i el text que havíem vist abans ara ha estat lleugerament modificat. Per tant, haurem d'esperar.
Putin ja va deixar clar divendres que està disposat a dialogar, però que, a la vegada, té la iniciativa al front i, per tant, també pot aconseguir els seus objectius per la força. De fet, aquest raonament no és nou. Des que Trump va arribar a la Casa Blanca, el Kremlin ha volgut demostrar-li que volia la pau, però a la pràctica no ha cedit en res i ha intensificat els atacs contra Ucraïna. I, de moment, l'èxit de Putin ha estat que Trump cregui que Zelensky ja té la guerra perduda i que és precisament el president ucraïnès qui s'ha d'empassar els gripaus més grossos per arribar un acord de pau.
I encara en la informació internacional, l'exèrcit israelià reforça els sistemes de defensa al nord del país davant d'una possible resposta per part de Hezbollah a l'assassinat ahir del seu número 2 a Beirut. L'alto el foc entre Israel i la milícia xiïta, que en principi dijous complirà un any, viu un dels moments més delicats, si bé els atacs israelians al sud del Líban han estat sistemàtics durant les últimes setmanes. Frontera entre Israel i el Líban. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Des del mirador del kibbutz israelià Misgavam es pot veure la destrucció als pobles del cantó libanès de la frontera. Els veïns no se'ls ha permès tornar, tot i l'alto al foc. Tampoc tindrien on dormir perquè casa seva és ara un munt de runa. Al cantó israelià, desenes de soldats escolten instruccions del seu comandant amb la mirada posada al sud del Líban. Aquí quasi tothom té assumit que els combats podrien tornar en qualsevol moment i això que els veïns com Lofer encara esperen compensacions de l'anterior guerra.
They don't care about us.
No els importem. Quan ve un ministre ens diu que ens ajudaran, que ens necessiten, que no podem marxar, que som importantíssims per ells. I després, res. Se suposa que ens havien de donar milions i ens han donat milers. I no n'hi ha prou.
Thousands. And it's not enough.
Lofer encara no ha pogut reconstruir la seva granja de gallines destrossada per un míssil de Hezbollah. Fa un any que la milícia xiïta no hi envia cap projectil, al contrari que Israel, que bombardeja sistemàticament el sud del Líban perquè assegura té proves del rearmament de Hezbollah. És la mateixa excusa que utilitza per continuar present en 5 punts dins del territori libanès, com el turó que l'excoronel de l'exèrcit israelià i expert en seguretat Sarit Zahavi veu des de casa seva.
De la mateixa manera que des d'aquí veiem el cim del turó, des d'allà ens veuen a nosaltres. I si no hi fos l'exèrcit israelià, hi seria Hezbollah.
L'assassinat d'Ali Tabtabi ha estat qualificat per Hezbollah com el creuament d'una nova línia vermella per part d'Israel i amenaça de trencar definitivament un alto al foc que no ha evitat la mort de 340 libanesos en prop d'un any.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. Tornem a casa nostra. Les obres per rehabilitar un habitatge s'eternitzen per la falta de mà d'obra qualificada. Des que es va començar a donar ajudes europees ara fa 4 anys, la demanda s'ha doblat i el mercat té molts problemes per respondre perquè no hi ha prou paletes, fusters o lampistes amb ofici. Les obres s'ajornen mesos i mesos en un sector que no abaixa els preus, Sara Riera.
El dia a dia de molta gent és, per exemple, el del Ferran, que vol fer una obra, i el del Ricard Oliva, que té una empresa de reformes a Barcelona i només un fuster que li funcioni.
He anat demanant fins a 4 pressupostos de diferents empreses i em passa el mateix. O que has de reclamar el pressupost o que inclús has d'anar molt darrere de les empreses perquè et facin cas. No?
Avui en dia hi ha els cicles formatius que sí que els ensenyen, evidentment, però no és el mateix després a nivell professional trobar-te amb les avaries, amb les diferents particularitats, perquè és això, avui en dia assumir un ullet doncs per 1.200 euros que simplement t'està acompanyant, doncs és complicat.
El president del Gremi de la Construcció de Barcelona, Josep Martínez, demana anar a l'arrel del problema.
L'administració pública ens ha d'ajudar en el tema de la formació interna dels nostres operaris i la formació externa dels operaris que podem adquirir com a mà d'obra. La mà d'obra ha de tenir coneixements del que ha de fer. Si no, no podem fer servir la mà d'obra només perquè li diem mà d'obra.
I el degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en Guillem Costa, ens ha confirmat que la gent cada cop rehabilita més habitatge per guanyar en confortabilitat i eficiència energètica i també perquè si algun dia es venen al pis s'haurà revaloritzat almenys un 25%.
I els pescadors d'arrossegament disposaran de 13 dies més fins a finals d'any per sortir a pescar. Així ho ha anunciat el Ministeri d'Agricultura i Pesca. Això els permetrà tornar a la mar coincidint amb la campanya de Nadal. La gran majoria de vaixells s'havien quedat aturats perquè havien esgotat la quota de dies. Girona, Núria Peraire.
Bon dia. El ministre d'Agricultura i Pesca, Lluís Planas, ha fet l'anunci després de negociar amb la Unió Europea. Cada vaixell d'arrossegament que treballi al Mediterrani tindrà 13 dies més fins a finals d'any.
Descartamos cualquier posibilidad de que se produzca un desabastecimiento de pescado o de marisco durante estas Navidades.
En espera de veure la concreció de la mesura, el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, considera que la mesura serà bona si els vaixells que encara disposen de dies per sortir donen els que els sobrin a vaixells que ja els hagin esgotat, que amb 13 no en faran prou.
Entre el que li sobrava algun dia i el que li faltava, si fem un cap mas, voldria pensar de que es podria arribar a pescar fins final d'any. No tinc el document a la mà i no he pogut veure si això realment serà així, no? Que sigui tots per igual i després a qui li sobrin que els pugui aprofitar un altre company.
Aquest any 2025 es va reduir la quota i amb els 13 dies el Ministeri diu que es recuperen les xifres de l'any passat.
I una cosa més abans de la publicitat. Els Mossos d'Esquadra han detingut mig miler de multireincidents que acumulaven més de 4.000 antecedents. És el balanç dels 6 primers mesos de l'anomenat Pla Campai contra la multireincidència. El Departament d'Interior mantindrà i estendrà a tot Catalunya aquests desplegaments policials massius, l'últim dels quals es va fer divendres passat. Miquel Jarque, bon dia.
A més, hi ha 180 investigats amb un miler d'antecedents i 24.000 identificats amb més de 50.000 antecedents. Segons la consellera Núria Parlon, el resultat òptim.
Des de Mossos d'Esquadra declarem una guerra a la delinqüència, però també als bulos. És a dir, tolerància zero contra el delinqüent persistent que perjudica la bona convivència, que incideix sobre la sensació de seguretat i de confort de la població de la ciutadania, però també contra els bulos i contra aquells que es dediquen a fer associacions a vegades perverses entre població immigrada, delinqüència i tot això.
La multireincidència està centrada a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha uns 830 delinqüents que acumulen més del 30% dels delictes. Però queden fora de les estadístiques altres reincidents menys actius que delinqueixen a la resta del país. És per això que Interior ha creat una nova categoria, la del delinqüent actiu amb risc de persistència.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Aquí ve! A Eixida Ràpid passa la Black Week d'Ocasión Plus. 7 dies amb superdescomptes de fins a 10.000 euros amb més de 16.000 cotxes. Només fins al 30 de novembre. Ho deixaràs passar? Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Catalunya migdia.
Aquesta és la setmana del retorn final de Stranger Things. Netflix estrena dijous els 4 primers capítols de l'última temporada. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming, juntament amb la recuperació d'una nova docusèrie sobre els Beatles, Marc Garriga.
Stranger Things comença aquesta setmana el seu recorregut final. Per als més ansiosos, el volum 1 d'aquesta cinquena i última temporada arribarà a les 2 de la matinada de la nit de dimecres a dijous. Caldrà esperar a Nadal per als 3 capítols següents i a l'1 de gener per al comiat definitiu. Els germans Duffer, els creadors d'aquesta sèrie de Netflix, ja han avançat que serà un final èpic, que resoldrà molts interrogants i prometen que resultarà emocionant i molt emocional. Sens dubte serà el final de tota una era. Pel que fa als Beatles, a Disney Plus arriba dimecres una nova versió remasteritzada de The Beatles Anthology, 30 anys després de l'emissió per televisió d'aquests programes que repassaven en primera persona la història de la banda i que també anaven acompanyats de la publicació d'una sèrie de discos amb gravacions inèdites i cançons descartades. Completen la llista de novetats una nova minissèrie d'intriga nòrdica a Filmin, Los Misterios de l'Hotel Finse, la impressionant Planeta Prehistórico, L'edat de hielo, Apple TV Plus, dimecres, narrada per Tom Hiddleston i amb banda sonora de Hans Zimmer, i la 22a temporada d'Anatomia de Grey a Disney Plus dijous.
I a més, aquesta matinada estarem molt pendents dels Emmy internacionals.
Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El jo del título.
I és que Oriol Pla és un dels catalans nominats per això que sentim, la sèrie Jo Addicto.
Sí, està nominat com a actor per aquesta sèrie de Disney Plus, i això és tota una fita. També opten a premi Eulàlia Carrillo, que és la creadora de la sèrie Regreso a las Sabines, nominada com a millor sèrie diària i amb un repartiment ple d'intèrprets catalans. Joana Pardos, directora de Se Acabó, nominat com a millor documental d'esports. I el valencià Josep Sisté, creador de Valle Salvaje, de Televisió Espanyola, que està nominada a millor a la novel·la.
I ara, teatre. La nova obra de Gabriel Calderón, l'autor de Història d'un senglar, ens situa en un futur distòpic en què la intel·ligència artificial i els robots controlen la majoria de professions. També al teatre. L'obra s'estrena divendres, al Temporada Alta, i després es veurà al Teatre Lliure de Gràcia. Barcelona, Valeria Obereda.
Esai, la misèria ens farà feliços, on Gabriel Calderón qüestiona el paper de l'art, la identitat i l'ofici d'autor en una societat automatitzada.
Me parece un lindo chiste de la historia que ahora venga la posibilidad de que los actores y las actrices que han sido quienes aquí durante 2-3 mil años han suplantado personas sean finalmente suplantados por robots, máquinas o inteligencia artificial. Esta pequeña broma, una pequeña venganza, me permitía reflexionar sobre el teatro y sobre la vida contemporánea.
El dramaturg uruguaià, que també dirigeix l'obra, puja dalt l'escenari 4 actors que ara han de fer de regidors i de tècnics. Els interpreten Joan Carreras, Laura Conejero, Daniela Brown i Pere Arquillué.
No és només teatre dins del teatre, sinó que va bastant més enllà. És teatre dins del teatre, dins d'un teatre, per un teatre, que parla del teatre, a més a més. Jo penso que és molt sorprenent, que és molt exigent, molt, però alhora és divertidíssima de fer.
L'obra s'estrena divendres al Temporada Alta i des de dijous de la setmana que ve i fins al 18 de gener estarà al Lliure de Gràcia.
I encara una cosa més abans dels esports. L'amistat i el compromís polític que el pintor Antoni Tàpies compartia amb el cineasta Pere Portabella centrarà una de les exposicions més destacades de l'any 2026 al Museu Tàpies de Barcelona. El centre també acollirà la primera gran retrospectiva de l'enigmàtic artista lleidatà Àngel Jové. Barcelona, Montse Mas.
El museu s'afegirà a partir del setembre als actes del centenari del naixement de Pere Portabella amb una exposició sobre la relació personal, professional i ideològica del cineasta amb Antoni Tàpies. Una mostra que per Imma Prieto, directora del Museu Tàpies, reivindica el sentit crític davant del món.
Que l'amistat i el respecte que per nosaltres mateixos només es du a terme és d'una crítica profunda. Si ho aconseguim, comptarem amb peces de la col·lecció de Portabella que són de Tàpies, peces que mai s'han pogut veure.
El museu explorarà la manera com s'exposava Tàpies a la Barcelona dels 50 a partir del febrer. La programació també inclourà un recorregut audiovisual i olfactiu de Cristina Glucas per les quatre revolucions industrials, una exposició sobre l'artista sud-africana Penny Siopis, inèdita a l'estat espanyol, sobre l'apartheid, i també una exhibició sobre l'art pobera de l'artista multidisciplinari lleidatà Àngel Jové.
Molta gent deia, però hi ha obra de Jové? Doncs hi ha moltíssima, està a Lleida, i el que jo crec que calia era treure-la dels magatzems. Per la qualitat del treball que té, és un artista que cal tornar a posar al mapa.
A més, el 2026, el museu es projectarà internacionalment amb una exposició sobre Tàpies a l'Índia.
Catalunya migdia.
Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Barça viatjant cap a Londres sense Pedri.
Perquè no s'ha recuperat a temps per jugar al Chelsea-Barça de la Lliga de Campions de demà. Ja d'aquí poc més d'una hora cap a Londres per jugar el partit amb el Chelsea. El partit serà demà i de seguida tindrem l'última hora de la convocatòria i també de la roda de premsa que ha fet el Chelsea des de Londres amb el Roger Arbusà. Abans, però, es tanca avui la 13a jornada de Lliga amb el partit de l'Espanyol, que rep el Sevilla, un partit que enfronta dos equips de la zona mitjana alta, amb els blanquiblaus encara en posicions europees, i un Sevilla novè, a dos punts dels catalans, i un partit que arriba també, Sergi Andreu, marcat per les queixes del tècnic Manolo González pel que fa als horaris.
Sí, l'entrenador blanquiblau va deixar clar ahir a la sala de premsa que no és una queixa personal, sinó més aviat general. Pel tècnic Perico, els dilluns no hi hauria d'haver partits de Lliga. Clar i contundent.
Jugar el lunes creo que no es bueno para la Liga, no es bueno para el fútbol. Creo que es una cuestión de sentido común. Si queremos que para la Liga haya espectáculo, que los campos estén llenos, jugar un lunes a las 9 de la noche cuando la gente al día siguiente tiene que ir a trabajar, no tiene ni pies ni cabeza. Después hay varias cosas que hay que aprender de otras ligas. No es lo mismo jugar en invierno que en verano, que a las 9 de la noche en invierno hace una rasca tremenda. ¿Qué hacen en Alemania? Juegan a las 3 y media o la Premier.
L'Espanyol arriba al partit després de dues derrotes seguides, però amb l'aturada pel mig que ha anat bé per fer un reset. De baixes, només la de Puado convocatòria, amb 24 jugadors, tota la plantilla disponible excepte el capità. I la filosofia per intentar tornar a guanyar avui contra el Sevilla, aquesta.
Nosaltres el que et dic és que demà sortirem amb un equip ofensiu que tingui nivell tècnic per atacar el Sevilla, per fer les coses bé, perquè sobretot a tres quarts hem d'anar ràpids, perquè ells són un equip que pressiona, que són forts, que és una virtut que tenen, que són molt forts físicament, que és un equip que a nivell de transició ens exigeix molt, i llavors demà intentarem treure un equip ofensiu que ens permeti atacar bé el rival.
El Sevilla ha arribat a Barcelona amb quatre baixes importants. No hi són Carmona, sancionat, ni Anzu, Isaac Romero i Azpilicueta, lesionats. Els andalusos són novens amb 16 punts. El partit és a les 9. Un quart d'hora abans començarà la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio.
Després de tota l'emoció del retorn al Camp Nou i de la victòria per 4-0 del Barça amb l'Atlètic Club, l'equip s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Roger Arbosà, pensant ja en el partit de demà de Champions amb el Chelsea. Quina és l'última hora de l'equip?
Doncs mira, l'equip s'ha entrenat avui també amb Rashford, que deixa enrere el seu procés gripal. Entrarà a la llista de convocats, que s'ha de fer pública d'aquí a uns minuts. En canvi, encara no podrà jugar Pedri, que encara no s'ha entrenat, avui tampoc, encara és just perquè torni, i demà doncs també serà baixa. L'equip s'ha entrenat aquí a la ciutat esportiva perquè Flick prioritza el descans dels jugadors. D'aquesta manera, doncs, s'han llevat en hora normal, s'han entrenat, dinen i viatjaran. Ara, 3:45, com dèiem, el club farà pública la llista de convocats abans d'anar cap a l'aeroport. A les 4, l'equip ja volarà cap a Londres, i des d'allà sentirem Flick i Rafinha a les rodes de premsa. A 7:45 la sentirem en directe al Tot Costa.
I per part del Chelsea sí que ja hem pogut sentir protagonistes en aquesta prèvia del partit de demà a Stamford Bridge. Ja han parlat l'entrenador i també Marc Cucurella.
El Chelsea, segon de la Premier, a 6 punts del líder, que és l'Arsenal. A la Champions és 12, just per darrere del Barça, amb els mateixos punts. Demà tindrà una baixa molt important, que és la de Cole Palmer, i mentrestant el seu entrenador Enzo Maresca reconeix que aprèn d'aquest Barça de Flick.
Me parece espectacular. Es un equipo que siempre que lo miro hay cosas que se pueden aprender, cosas que se pueden mirar, cómo atacan, cómo defienden, que al final le ha dado la posibilidad de ganar la Liga el año pasado, de llegar a una semifinal de Champions. O sea que hacen mucha cosa muy bien. Y es un equipo que siempre quiere la iniciativa, siempre quiere el balón, y nosotros por nuestro lado intentamos hacer lo mismo.
I com deies, també hem sentit el català Marc Cucurella, ex del Barça, que demà tindrà la missió de defensar Lamine Yamal.
Lamine, jo crec que és un jugador molt especial. Al final, amb l'edat que té, tot el que està demostrant és molt complicat. Està clar que ha de tenir moments pues, de baixón, o potser d'estar una mica més distregut perquè és molt jove, i al final ha d'experimentar coses pues, que potser un jugador més veterà pues, ja ha tingut la seva època d'estar més desconnectat o de pensar en altres coses, però bueno, al final jo crec que està a un gran nivell, és un gran jugador, i demà serà un partit dur, i ojalà puguem aconseguir els 3 punts.
Per cert, amb afició del Barça, que es desplaçarà demà a Londres, uns 1.700 aficionats del Barça demà fent costat a l'equip en aquest Chelsea-Barça-Stamford Bridge.
I tornant a la Lliga, al Madrid, s'incrementen les crítiques a Xavi Alonso, el tècnic, després de l'empat d'ahir a la nit amb el camp de l'Elx, i encara ressonen les paraules de Florentino Pérez a l'assemblea de socis, que van donar peu via el Cadilla a un nou enfrontament amb Javier Tebas.
Sí, comencem però per l'empat a 2 ahir a la nit al Martínez Valero. El Marca apunta al tècnic blanc i diu que Xavi Alonso no es menjarà els torrons, mentre que l'As parla de primer avís seriós per l'entrenador basc. I és que en els últims 3 partits el Madrid ha sumat una derrota a la Champions al camp del Liverpool i 2 empats a la Lliga, 0-0 al camp del Rayo i 2-2 ahir al de l'Elx. Un partit a més en què els madridistes van anar sempre a remolc i van fer 2 gols en jugades polèmiques, el de Hausen després d'unes possibles mans de Bellingham no assenyalades per l'àrbitre, i el de Bellingham després d'una jugada en què Vinícius va donar un cop al nas al porter de l'Elx, l'ex blaugrana Iñaki Peña, que va quedar estès al terra sagnant.
Que el tira, intenta ir al rechace, me da, obviamente, luego pues sí que es verdad que la segunda jugada pues no me deja participar de ella, porque obviamente estaba a cabo. Bueno, al final para eso está el VAR, para corregir cosas que no se ven en un primer momento. Para mí sí que es falta, pero si el árbitro pues va al VAR y dice que no, pues no podemos hacer nada.
Tot i l'empat, Xavi Alonso nega que l'equip estigui caient, encara que reconeix que el joc de l'equip és millorable.
Después de una buena dinámica, pues ahora llevamos unos resultados que no son los que queríamos, pero seguimos sabiendo qué es lo que queremos. Hay que seguir para adelante. No estamos contentos, evidentemente, porque siempre queremos ganar, y siempre que no lo hacemos no podemos estarlo.
Ara els blancs ja preparen el partit de dimecres de la Champions al camp de l'Olympiacos.
I encara cueix el nou capítol de la guerra entre Florentino Pérez i Javier Tebas, que s'ha dedicat a respondre a les crítiques del president del Madrid.
Sí, Florentino va atacar el Barça, tornant a ressuscitar el cas Negreira, però també va disparar contra la UEFA, els àrbitres, la Lliga i el seu president Javier Tebas.
També resulta intolerable
lamentable que el presidente de la Liga, cuya animadversión hacia el Real Madrid es manifiesta, ocupe actualmente la vicepresidencia de la Federación Española de Fútbol, que es la entidad responsable del arbitraje español.
Unes declaracions aquestes a resposta amb diversos missatges a les xarxes socials en què assegura que no té cap animadversió cap al Madrid i, de fet, és madridista, diu, des dels 6 anys. També diu que Florentino no és ningú per donar lliçons sobre conflictes d'interessos perquè el Madrid va formar part de la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Futbol a l'època de Rubiales i va pactar en privat els ingressos que rep per participar a la Supercopa de l'Aràbia Saudita.
I el Girona al cap de setmana deixa l'equip amb un punt de mèrit després d'empatar al camp del Betis, però el cert, Eduard Solà, és que l'equip no surt encara de la zona de descens.
El Girona necessitava guanyar per sortir de la zona de descens, però va acabar prou satisfet amb l'empat al camp del cinquè classificat, per bé que va tenir opcions de guanyar. El Girona continua progressant, millorant sensacions, però el que necessita ara són punts, i en té 11 després de la tretzena jornada, els mateixos que l'Osasuna, que marca la permanència. El Girona, però, continua una setmana més en descens. Benat va avançar el Girona a la primera part, després que Sigankov pogués fer el 0-1 al primer minut i abans que l'ucraïnès tingués opcions per fer el 0-2, com Brian Hill a la segona part. El Betis va empatar un quart d'hora del final i Asprilla va tenir una gran ocasió al minut 95, a l'última jugada del partit. Al final, empat i l'equip de Mitchell, que ha sumat 4 dels últims 6 punts possibles.
És un bon punt. No sé si és merescuda la victòria o no, però hem empatat i no... I res, ja està. M'agrada sobretot la sensació de ser un equip en la pilota dominador, que avui ho hem fet i que aquest any l'he vist molt poques vegades i necessito veure-ho més.
El pròxim partit, diumenge, contra el Madrid a Montilivi.
I de la Lliga masculina a la femenina. El tècnic del Barça, Pere Romeu, reclama que es millori el sistema del VAR a demanda per evitar revisions innecessàries i temps afegits de fins a 10 minuts.
Sí, és que ahir va tornar a passar en el partit que el Barça va guanyar per 0-4 al camp del Llevant amb gols de Peijor, Kika, Pina i Alexia, les dues últimes de penal. Un partit amb 3 penals, 4 gols, un altre d'anul·lat per un polèmic fora de joc. Tot plegat va fer que s'afegissin 8 minuts a la segona part. Situació de la qual es queixava Pere Romeu en una entrevista al Club de la Mitjanit.
En teoria, aquesta eina és per fer un futbol més just. Això crec que a tots ens agrada. És una evidència, a tots ens agrada. No podem estar revisant totes les accions que passen al partit. Hi ha gols que són evidents, no calen revisió. I hi ha segones parts que, si de 12 jornades que portem, jo diria que la meitat de partits o 5 dels 12 partits que portem, les segones parts s'han fet llargues i hi ha hagut un temps de descompte increïble, simplement per revisions que potser no mereixien tanta atenció. En canvi, d'altres, evidentment, sí que en mereixen.
Romeu també va assegurar que les dues revisions que poden sol·licitar els tècnics cada partit sovint se'ls queden curtes. Per cert que Clara Serra Jordi, que va ser substituïda al descans per un cop al maluc, sembla que no té res greu. Avui li han fet proves i després la jugadora ha viatjat igualment a Madrid, on s'ha de concentrar amb la selecció espanyola per jugar a la final de la Nations League.
Una mica més de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després... L'Inter Miami, amb Messi com a protagonista, es classifica per a la seva final, primera final de conferència.
Catalunya migdia.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per joves d'un a 100 anys.
Hola, Anna. Avui fa 15 anys que ens vam conèixer i, igual que aquell dia, avui comparteixo amb tu un dècim de Nadal. Aleshores només compartíem un dècim, però avui compartim una hipoteca, un nen i la passió pel cinema clàssic. No sé si ens tocarà, però aquell dia a mi ja em va tocar el gordo. I love you, Joan.
Que mono.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 29 de novembre. Descobreix els nostres graus en Business, Arquitectura, Arts, Animació i Multimèdia, Enginyeria Estic i de la Salut, Informàtica, Intel·ligència Artificial i Filosofia Política i Economia. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you. Inscriu-t'hi ara a salleurl.edu.
Si hi ha una fuita d'aigua, avises el lampista. Si hi ha una fuita d'informació, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Ui, tens una cosa aquí al front. T'ho trec.
No, no, deixa-m'ho. Que és un viatget a Sevilla que em ve molt de gust.
Doncs escolta, et queda molt bé.
Si tens un viatge entre Sella i Sella, aprofita el Black Friday de Renfe. Viatge des de només 7 euros a Renfe.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La ressaca de la jornada a la CB de bàsquet ens deixa una victòria del Barça, la primera amb Xavi Pascual a la banqueta, i també del Joventut de Badalona. En canvi, derrotes del bàsquet Girona, el Hayepos Lleida i el Baxi Manresa, Ernest Macià.
Doncs sí, d'entrada del cap de setmana comencem pel final. L'últim partit ahir el Barça va aconseguir la primera victòria de l'era Xavi Pascual i Laia, ja podem dir, el segell de Xavi Pascual, que és també estar bé darrere i encaixar pocs punts, perquè el Gran Canària va fer el punt número 61 a l'última jugada de partit. 61-72, el Barça, que ja té tantes victòries com derrotes. Però el millor equip català és el Joventut, dues victòries per sobre. El Joventut va guanyar la pista de l'Andorra i està a una dels líders, el Madrid i el València. Escoltem a Dani Miret.
Sí, crec que ho hem aconseguit tenint molt bon joc en molts moments i el que dic, ara recarregar una mica de piles i continuar buscant màxims, perquè jo crec que encara tenim molta feina per fer i hem de mantenir, no?, aquesta idea que des de l'inici ens ha anat molt bé, la de treballar, la de confiar en l'esforç i el treball diari.
Recordem que dissabte el Lleida va caure apallissat amb el Múrcia a casa, 22 triples del Múrcia, i que ahir ni el Baxi Manresa ni el Girona, que jugava a València, van poder aconseguir aquesta victòria. Això sí, la bona notícia per Girona i Manresa és que tenen un coixí de dues victòries respecte al descens.
Ara creuem l'Atlàntic i ens plantem a Miami. Perquè allà a Miami l'Inter ha segellat el pas a la final de la conferència. És per primera vegada i un cop més Mariona Serra, Leo Messi, ha estat protagonista.
L'Inter Miami s'ha classificat per la final de la conferència est després de superar ahir el Cincinnati per 0-4. En el que podia ser l'últim partit de Sergio Busquets o Jordi Alba, Leo Messi va obrir el marcador amb el seu gol número 46 a la Lliga, on n'és el màxim golejador. També va aconseguir el seu sisè gol en aquests play-offs. La final de l'est enfrontarà el Miami i el New York City, que va superar el Philadelphia per 0-1. Javier Mascherano és l'entrenador de l'Inter de Miami.
No se ha conseguido nada, sí, estamos en una instancia que deseábamos, pero esto sigue y al estar tan cerca no vale la pena estar distrayéndose en otras cosas. Tenemos que estar por lo que estamos, que es trabajar, tratar de preparar el partido de la mejor manera y estar listos para el sábado para hacer un gran partido y que nos dé la opción de ganar y pasar a la final de la MLS.
La final de l'est es jugarà partit únic aquest proper dissabte. El vencedor accedirà a la gran final contra el campió de la Conferència Oest.
I ara ens fixem en la primera ref de futbol, on dels tres equips catalans que disputen la categoria, dos d'ells segueixen ocupant la zona alta de la classificació amb bons resultats, Carles Vila.
El Sabadell és segon a la classificació del grup segon amb només un punt menys que el líder, l'Atlètic Madrileño. Els de Ferran Costa encara no han perdut cap partit, tot i que el tècnic diu que no seria positiu pensar ara en objectius.
Ens hem d'extraure una mica de la volatilitat aquesta que et dona l'encert o el marcador per analitzar si realment estem fent coses que ens apropa a convertir i a ser un equip amb capacitat golejadora. Jo penso que estem tenint situacions de molta manera diferent, en atac ràpid, en transició, que quan estem jugant a camp contrari l'equip es sent còmode i enfonsa el rival, a pilota aturada també l'equip està fent mal, llavors crec que a vegades el sobrepensat debilita.
L'Europa també està consolidant una gran temporada i és tercer, mentre que el Nàstic ocupa la desena posició només a 2 punts de la zona de play-off d'ascens a segona.
I acabem amb hoquei patins perquè Pons Lleida ha certificat la classificació matemàtica per als quarts de final de l'Eurocup després d'una eliminatòria èpica, uns quarts de final on també hi haurà 2 clubs catalans més a Udal Serra.
Lleida, Calafell i Caldes han certificat aquest cap de setmana la seva classificació pels quarts de final de la Eurocup, la segona competició europea d'hoquei patins. El Calafell després d'eliminar el Dinan Quebert francès per 4-3 a la tornada i el Caldes després de superar el Noia en el duel català, tot i perdre 2-1 a la tornada, ja que l'anada havia guanyat per 5-3. Qui va quedar fora també va ser el Voltregà, al perdre per 0-3 amb el Monza, que va deixar escapar una renda favorable d'1-3 de l'anada. Però qui va tenir una eliminatòria d'allò més èpica va ser el Pons Lleida davant l'Alcoi. A l'anada, l'Alcoi va guanyar per 3-2, i aquest cap de setmana, al pavelló 11 de setembre, els llistats van acabar remuntant després de guanyar per 6-5 amb pròrroga inclosa i sentenciant l'eliminatòria en una duríssima tanda de penals. Edu Amat, tècnic lleidatà, valorava les adversitats superades pel seu equip.
Pues quan ells ens s'han posat per davant del marcador, que havíem de fer 2 gols, quedava poc, l'equip s'ha mantingut ferm i ha cregut, no? I al final és el que sempre els diem, que hi creguin, que hi vagin fins al final, que això és Lleida, i aquí fins a l'últim segon s'ha de suar la samarreta.
Ara el Pons Lleida jugarà als quarts de final davant el Sant Joanès i Portuguès. La tornada serà a Lleida, mentre que el Caldes jugarà amb el Joventut de Pacense i el Calafell amb el Braga, tots dos també portuguesos. L'anada el 24 de gener, la tornada el 7 de febrer. I els equips que passin aniran directament a la Final Four de la Europe Cup.
I el cap de setmana ens deixa també que Itàlia s'endú la Copa Davis després d'imposar-se l'equip espanyol per 2-0, que, recordem, ha jugat tota la fase final sense Carlos Alcaraz lesionat. Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Més esports a partir de les 7 al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.